al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Villarreal, a ser una servidora Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Villarreal Club de Futbol.
Ràdio Villarreal, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé, junts i sirem d'esta.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Hola, què tal? Salutacions a tots i a totes. Molt bona vesprada. És dijous 7 de maig. Estem així una volta més per intentar portar-vos tota l'actualitat i les coses que li passen a un Villarreal Club de Futbol que avui, en este dia, tenia prevista la seva tornada al curro. No ho ha estat possible. No ha estat possible perquè ha estat la Lliga la que ha dictaminat que la tornada al treball se donarà a partir de demà divendres. Demà ja poden tots els clubs que creguin convenient començar a treballar de forma individualitzada en les ciutats esportives corresponents. A partir d'ahí comença el camí per a tornar a jugar. En un costat els que ho veuen impossible per interès propi o perquè no ho veuen. Per l'altre els que almenys proposen un anar cap endavant o un intentar buscar una milloria en tota aquesta situació. Ja no és una carrera per qui guanyarà. Realment, si teniu certa lògica, entendreu que si el futbol torna i comença a tindre normalitat i les coses funcionen, serà un primer pas per a la resta. Perquè, clar, si tenim la teoria de que el futbol no pot tornar en juny quan la desescalada del govern parla de que en juny ja podreu anar als bars, eixir al carrer, estar en la platja, veure un veí, buscar a la cunyà o trobar nòvia, si el futbol no pot anar avant fent test i portant un control exhaustiu, nosaltres no, menys encara. Perquè, claro, el que fa el futbol és intentar apartar a tots aquells que estan infectats o que siguin positius i tindre un control màxim per a què o per a poder trobar-lo el més pront possible, no infecta la resta i no puga parar la maquinària. Això seria lo lògic que ho farem tots, per exemple. Seria lògic que si poguérem anar a restaurants, aquells que ens van a servir el menjar i van a tocar tots els plats de tots els que van a aquest restaurant, tingueren aquest control màxim. Seria lo ideal, lo perfecte, lo collonut. Ixa és la gran qüestió, no que torni el futbol. La qüestió és, quan tornem nosaltres a una vida mitjanament normal, quin control va haver? El control de dir, virgencita, virgencita, que me quede com estoy? Perquè, clar, l'ideal seria que tots els sanitaris d'este país tingueren un control cada 3 dies. Això seria l'ideal, perquè el gran focus de contagi, realment, per als seus familiars i per a la resta de gent que vagi a un hospital, i ara n'aniran molts, després del temps que hem estat parat perquè les malalties no saben de descansar, poden ser un focus de contagi i no saber-ho. I poden estar contagiant a tot el món fent la seva feina, pobres. I després a la seva família. I algú dirà, bueno, pues que no facin els controls del futbol. Me dieu que després de 2 mesos, no hem estat capaços de captar, recuperar, comprar i tindre test per a poder fer això tan sols ja demana als sanitaris i als cossos de seguretat? Sincerament, la resta de mortals ja sé que no podem, perquè si no feu la prova, entreu a qualsevol laboratori d'este país i avui te pots fer una prova. Te fan un test preguntant-te com estàs i si tens símptomes. I que si tens una recomanació mèdica, fiques que els tens tots i a l'instant te demanen 190 pavos. 190, eh? Ho acabe de comprovar. Però bueno, la culpa del futbol que fa els tests. Jo crec que el futbol té els seus virtuts i els seus defectes. Però sincerament crec que davant de un moment en el que tot el món té que intentar pegar un pas més endavant, que el futbol el pegue és interessant. És interessant per a veure si són capaços de fer-ho i si tenen aquesta possibilitat d'anar esquivant este virus i anant tornant a la normalitat. Torne a dir, si el futbol ho té fotut i té tots els mitjos, imagineu-vos com ho tenim el resto. Que no els tenim i que anem a tindre que fer aquesta normalitat perquè en juny, els futbolistes jugaran al futbol i se poden contagiar en un córner, però tu, jo i tots podrem fer ja una vida, segons diu l'Estat, mitjanament normal. Anar a un bar, a una cafeteria, a la platja i menys mal. I totes aquestes coses. Per tant, Anem a veure què passa. Anem a veure quants contagiats hi són i anem a veure si el futbol és capaç de tornar. I si és capaç de tornar, serà una gran notícia per a tots. Perquè si el futbol és capaç de tornar, poquet a poquet ja sabem que n'hi ha una via per a poder fer-ho. Que va costar pasta? Sí, però almenys n'hi ha una via que pot donar certa seguretat com per anar entrant dins d'una dinàmica normal i sense tant de risc, sense tant de dir cuidao, cuidao, si no, claro, imagineu-vos el que seria si no tinguérem ninguna opció de conèixer qui està i qui no infectat. Cada prova que el fa el futbol és un ciutadà menys, un tio menys que pot contagiar si el controles i el pilles, perquè la partes. Que sí, que al dia següent tindrien que tornar a fer-li proves de tots, però això és impossible. Però si n'hi ha la possibilitat de fer-li proves a aquells que tinguin capacitat per infectar més, haurien de fer-se. I a partir d'ahir, si el futbol té capacitat per a poder tornar al treball, com hauria de tindre, i han tingut moltes empreses, de fer-hi les proves i d'aïllar a tots aquells, claro, el tipus que ha anat a una empresa a treballar li han dit no, vostè és positiu asimptomàtic, aïlles de sa casa, de la seva família, dels treballadors i descanse, pues mira, mos han fet un bé a tots, directament a tots. Per lo tant, perquè el futbol no són sols futbolistes, és fisios, tots aquells que estan al voltant, aquell que detecten, pues mira, és un mal de cap menys. Ojalá poguérem fer-ho en tots, la veritat. Però bueno, veurem si el futbol és capaç de tornar en la guerra individual i particular de cadascun, perquè després està el teorema d'aquells que veuen que si no torna i els interessa que no torne, van a pelear-ho hasta el final per a que no siga així. És tan fàcil com els equips de segona B que els han dit que si no se juga, pugen directe. Home, ho tenen cojonudo. Ja faré jo lo impossible, jo també ho faria, perquè no se jugue. Però perquè no se jugue, ja faré jo lo que siga. Ja buscaré baix pedres tots els problemes que puguen haver-hi més, que si això s'acaba me toca el premi gordo. I vaja que si és premi gordo. Comencem. Vinga, xiquets, que això va poquet a poquet i va costar en les crítiques, les històries i tot això, però al final, si ho reduïsses al principi de tot, que torna el futbol és un bé comú, que sí, que això que estan fent els futbolistes haurien de fer el primer a sanitaris, però als policies, a la gent que té més contacte amb la resta, als cambrers, als cuiners, a tots aquells que després van a tindre relació en un grapà de gent. Que sí, que lo firmo, lo rubrico i dic que sí. La pregunta és, d'això té culpa el futbol? O el que fa el futbol, si poguérem, hauríem de fer-lo tots? Que al final me sembla una carrera entre els que no volen, no volen i diuen que no va ser possible i els que s'encaboten, que no és ni una carrera d'uns ni dos altres, és provar i veure què passa, i el futbol és una possibilitat, i damunt el futbol és un negoci, i damunt és un negoci que fa que la gent almenys puga desconnectar i tindre una altra alegria, que també ens fa falta, senyores, que també fa falta, que sí, que això és molt fotut, va ser molt dur i va vindre l'apocalipsi, però ho afrontem en una altra manera de pensar. Hòstia, no eixirem d'ací en segles, eh? En segles. I n'hi ha que intentar, n'hi ha que alçar el cap i tirar cap endavant. Per cert, vull parlar de lo que ahir vaig esbossar una miqueta, i és que pegant-li voltes a nit, ojo, si això acaba, acaba com acaba, si s'acaba ja, si s'acaba d'ací un mes, si s'acaba en novembre, quan acabe, dia Rubiales, que si hacía falta s'acabava el any que viene, no habría liga, eh? Mare de Déu. És possible que el Villarreal puga dir adeu a dos referents, per a mi, dels tres millors futbolistes que ha tingut el Villarreal tota la seva història, més importants i de més pes. Per a mi, el pòdium són Bruno, Senna i Don Santiago Cazorla. Pues d'aquest pòdium queden dos i els dos estan en el Villarreal. I possiblement els dos tenen moltes opcions d'en estiu deixar el club, acabar el seu lligam, que és de molts anys i que abarca quasi tota la història moderna i el més important, eh? Diríem adeu per a mi a dos referents històrics. Mira, avui és el dia que Sisu, Zinedine, va dir adeu al futbol jugant contra nosaltres en un partit en el Bernabéu que va acabar empatat a 3. Claro, Cazorla és el nostre Zidane i Bruno és el nostre, jo què sé, Raúl, Di Stéfano, no per el nivell que tenen, que això seran bèsties, sinó a la història del nostre club. difícil trobar futbolistes en una ascendència tan important en un club com el nostre, eh? I de tant de pes, gent de la casa, que porten més partits que ningú, que han estat en els moments més importants d'este club, i que no sé què passarà, però podien dir adeu, eh? Joder. Anem a ello.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos. Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost. Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Bueno, encetem esta edició esportiva en ese dubte i esa controvèrsia de tornarà o no tornarà al futbol. Bueno, en Alemanya ja va com un tir. Rubio, Eric, què tal? Bona vesprada als dos, com esteu?
Bona vesprada, Javi.
Bona vesprada.
Rubio, Alemanya ja no ho para ningú. El govern ha donat l'okay i els futbolistes ja estan en el treball i ja tenen fecha per a la tornada.
El divendres de la setmana que ve... El dia 15 de maig, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, primer partit de la Bundesliga.
Estava explicant jo que n'hi ha molta controvèrsia en això del futbol, de si torna o no torna, quan la lògica diu que si els clubs poden testar a gent, al final és positiu que puguen captar i trobar aquells que puguen infectar i apartar-los. Que lo adient i lo ideal seria poder fer en tota la gent que se relacionara. Claro, la qüestió, Eric, és... N'hi ha gent que pensa que si el futbol se fa aixes proves, i aixes proves són proves que no se poden fer els sanitaris perquè les gasten els futbolistes. Claro, algú tindria que explicar si és així. Si les proves de futbolistes li lleven proves a sanitaris, per exemple. És a dir, que si li fan la prova a Bruno Soriano o si la fan la prova a Messi, i sa prova no li la van a fer a un metge o un infermer. Vosaltres realment creieu que és així, això? O sigui, vosaltres creieu que l'Estat permetís que el futbol faci proves i que aixes proves li lleven de la boca a un sanitari? En 60 dies algú pot explicar que l'Estat no ha estat capaç de trobar i buscar proves per a tots aquells que les necessiten i tindre una reserva com per a controlar, com ells diuen, a tots aquells que tinguen algun símptoma perquè a los asimptomáticos no se lo vamos a hacer? sincerament, perquè jo crec que la gran controvèrsia podia ser Isa, no? Que aquests tests no anaren als que toca, però és que els que toca, encara que els futbolistes el feren, haurien de tindre test, crec jo.
Sí, sí, és que al final jo crec que és l'única controvèrsia que hi ara mateix en la possible tornada del futbol, no? Però és que estem veient que moltíssimes empreses privades, ja només no el futbol, sinó de sector privat de producció, estan adquirint tests sense cap tipus de problema, no? Ja ho explicava el mateix president Roig per a les dues empreses Pamesa. Per tant, jo no crec que siga ja un problema de llevar test als sanitaris. Jo crec que és que els sanitaris, pues, per altres raons o per altres motius, no tenen test.
Mm-hmm. Mira, colas en laboratorio privado de Barcelona para hacerse las pruebas del COVID. Los clientes pagan 140 euros por el PCR y 60 euros por un test rápido. Largas colas de personas, más de 500, para someterse a las pruebas de detección de coronavirus en Barcelona. Uy, la prueba cuesta 140 euros. No sé. Y la otra es que los futbolistas se van a contagiar en un córner. Claro, jo explicava, en un córner i portant el xiquet al parc i anant als bars en juny, perquè això se suposa que comença en juny, no? Ah, perquè jo n'hi ha una cosa que no entenc. Per exemple, els play-offs després d'estos. Si tu te'n vas a jugar, per exemple, a Sant Pedro Pinatar, que vaig anar jo, que és una urbanització aïllada, que està ple de bungalows i hotels, i tens un cert control, i diguem que el virus en Múrcia ja ha baixat i està sota zero, me dieu lo difícil que pot ser estar entrenant un grup de futbolistes i anar a jugar al futbol i fer una vida normal? Perquè suposa que en juny anem a fer-la tots. En juny, Rubio, tu vas a poder anar a la platja i anar a una cafeteria i anar a una geladeria i sentar-te en una terrassa i anar a menjar i anar a nadar i nadar en la piscina. No? És que si el futbol no pot jugar al futbol perquè se contagien en un córner, no anem a poder fer res. Oblideu-vos. O sea, si el teorema és que hasta que no és una vacuna és impossible... Però no és impossible jugar al futbol, és impossible tot. És impossible eixir al carrer, viure. L'única possibilitat que mos queda és estar així tancats tipo ermitaño hasta febrer, març de l'any que ve. Crec jo, vamos.
Sí, al final, si tot va bé i totes les fases van bé en esta província, se suposa que en meitat de juny o el 14 de juny, per exemple, jo podria anar perfectament ja a la platja o inclús a una discoteca que tinga totes les mesures de distanciament i d'higiene, per tant.
O jugar al futbol. No sé, Rubio, tu podries jugar al futbol. En el mes a finals de maig, tu pots jugar al futbol. Podràs jugar al futbol en els teus amics, ¿vale? Eric també podrà jugar al futbol en els seus amics. Inclús jo crec que podran començar a entrenar els xavals. ¿Vale? ¿Vale? I no poden jugar els professionals, que tindran 2 milions de controls més que tu, metges i proves que tu no tindràs? O sigui, per lògica... Tu vas a poder jugar al futbol en un córner i els futbolistes professionals no, per si acaso se contagien. Però sí podran portar el xiquet al parc, podran anar al bar, podran quedar en una amiga, en un amic. Claro, jo és que al final dic, entenc a tots aquells que ho veuen complicat perquè tenen aquesta teoria o perquè tenen por. Però a partir d'ahí, hostia, si estan intentant-ho, l'únic que fora és que perquè si el futbol... furtar al resto el pa de cada dia, diria, no, tio, però no, estem veient que no furta el pa de cada dia, que el pa de cada dia, el que té que repartir-ho, o el està racionant, o no pot comprar-lo, o no vol, o creu que no deu de fer-ho, que jo ja no entre, que no tinc ni punyetera idea. Però si és del futbol, diu, mira, jo vull tornar, i per més seguretat, perquè vull que els meus treballadors no tinguin por, vaig a fer les proves cada 3 dies. I si el que mana diu, vale, vostè se les pot pagar, pague-se-les. Jo sí que no acceptaria que les pagarem nosaltres, però si se les paguen ells... I aquest favor que ens fan. Si testen a 3.000 persones, són 3.000 potencials contagiosos que si en pillen a un, ja el tenen apartat i no va pel carrer i no me'l trobaré jo en una cafeteria comprant el pa. Claro. Jo voldria que li oferen als camareros, als cuiners de tots els restaurants d'aquest país, als metges, als policies, als tios que estan, no sé, als que treballen de cara a la gent i estan intercanviant papers tots els dies, ahí sé. Perquè si tu pilles un tio, un metge de salut... que està veient gent cada 10 minuts i està contagiat i no ho sap, és asimptomàtic i li ho pega a cada tio que entra, pues estamos jodidos. Per tant, si el futbol ho fa, pues tira que te vas. Veurem, perquè també veig molta gent que li interessa que no se jugui. No sé si teniu aquesta sensació, que els que saben... Que... Perquè un altre error que ha fet la federació, per exemple, és anunciar que si no se juga pujarà al primer. Claro, jo sóc primer Con dos cojones, no se va a jugar. No se va a jugar. Ja buscaré les voltes possibles. Me declararé en huelga de hambre. Però si sé que el premi el tinc guanyat sense jugar, com vaig a jugar? Vamos, va a tindre lumbalgia tota la plantilla. Cada tres días, siete jugadores con lumbalgia. Y demostra que no tienen lumbalgia, no puedo jugar. Es una coña, pero claro, es que igual que es de primera, que en el fondo de ellos tienen la teoría de que si no se juga no baixen. Imaginemos que Matos siguiera l'any passat. A estas alturas yo tenía mitjanament ahí ya. Pero que nos digueren, en todo el patiment, cuando nos vemos en segon, cuando vamos a anar a jugar a Girona, que diré, no, que si no se juega, vos salveu. Hostia, estaríamos así rezando todos los días. Con tan escasos, que puge, que ni has que contagiar en el fútbol, que es imposible, normal. No, es la lógica, ¿no? Que Matos no ho faríeu, això. Saben que el premio es salvar la vida, vamos.
Que al final en aquesta situació és el que estem veient tots els dies, que cada un, segons quina és la seva situació personal o quins són els seus interessos, pues, també influeix molt en la decisió que prenen a l'hora de pensar si el futbol ha de tornar o no, no?
Sí, sí. Cada un es tira cap al seu costat. I jo crec, sincerament, que el futbol és un pas per tornar a la normalitat. Tingueu-lo clar. Si el futbol no pot tornar en totes les possibilitats que té, prepareu-vos vosaltres. Preparemos nosotros. O diuen que isquen y que sea lo que Dios quiera. Porque si a todo tenim que aplicar-li la seguretat que se le exige al fútbol, y mira que el fútbol la té, no anem a poder ir de casa hasta Giner. Per lo tant, reseu que el fútbol se jugue, que vaya bé i que funcione. Porque si el fútbol no funciona, el resto es imposible. Es imposible. Si ara en Alemanya han llevat 10 casos de tíos que podien contagiar a la resta de companys en un vestidor, si no li ho fan a tots els dels restaurants i de les cafeteries, inclús els de les tendes de les grans superfícies, hòstia, els del Cort Inglés. Si no li ho fan els del Cort Inglés, quan vagis a pagar, si la caixera que està en el Cort Inglés el té i no ho sap, i te torna la pasta a tu i tu a ella i tal, i pim pam, i la targeta, i vamos. Com ho pares, això? Per tant, se suposa que en juny la cosa estarà més controlada. Se suposa. Però bueno, demà torna al futbol. Ja s'han fet proves tots, Rubio, o qui falta?
Avui encara quedaven equips com l'Espanyol, l'Atlètic Club de Bilbao, el Getafe, el Betis i l'Alavés. La resta ja estan tots.
Només n'hi ha un futbolista que s'ha negat a entrenar, de tots des de la primera i segona divisió, i que s'ha mantès fidel a la seva filosofia i a la seva idea. És Fali, el del Cádiz. Què vos pareix?
Sí, sí. Fins i tot va dir que ahir no li importava no cobrar perquè no anava a competir, però que ell ficava per davant la salut de personal i la de les seves filles.
Claro, però això ja és un tema personal d'este xaval. Ell té una por que el fa no voler treballar, perdre el treball inclús. Claro, jo crec que Fali necessitarà ajuda per poder eixir de casa, perquè va ser difícil que algun dia tinga la seguretat que tenia abans, eh? Claro, això és l'altre problema ara, quan mos diguen Isiu, el nivell, hi ha gent que està aixint ja i a córrer i queda a fer bicicleta, un grup de 20 i queden en cases a fer festivals, i hi ha gent que se'n va de botellón, i hi ha gent que li diran que és, que no, que és segur i no va aixir de casa. Hi ha gent que no aixirà de casa hasta juliol o agost, eh? Perquè mentalment no té la capacitat de poder eixir. I si hi ha futbol i el veu per la tele i veu que comença a haver normalitat, pot ser que li ajude a creure que és factible i que hi ha una normalitat. És possible, o no, ves tu a saber. Avui és dijous 7 de maig, Rubio. Avui, tal dia com avui, han passat coses interessants.
Sí, comencem sempre per lo més antic. En el 1972, en segona, Langreo 4, Villarreal 0. En el 78, en tercera, Villarreal 0, Cartagena 0. En el 89, en segona B, Ceuta 1, Villarreal 1. En el 95, en segona A, Mallorca 2, Villarreal 2. Ja en el 2000, en segona, Osasuna 3, Villarreal 1, gol de Calleja. En el 2006, en primera, Madrid 3, Villarreal 3, dos gols de Forlán, un de Mejía en propia, el día que se retira Zinedine Zidane del fútbol.
Hombre, sí, hoy es el día que ya voy a decir que se retiraba Zinedine Sisu. Lo explicaba yo al principio, este estiu se pueden retirar, o se pueden anar, no retirar, del Villarreal, Cazorla y Bruno, No sé, vosaltres, quin nivell ja ho insinuem, però per a mi el top 10 del Villarreal, o el pòdium del Villarreal, són Senna, Bruno, hay Bruno en este orden, Para mí Bruno, Senna, Cazorla. Pero a mí son esos tres futbolistas. A Bruno el fique per davant, porque Senna tampoco ho fer, pero per aquesta tornada i per aquest ser el referent de la tornada del Villarreal en el descens i tornar a primera. Però bueno, també diria que està més o menys els tres iguals, però bueno, per sensació, per percepció pròpia, Bruno, Senna i Cazorla, per a mi són els tres top ten. Per tot, després futbolísticament podem discutir si Román era millor, si Forlán era millor, si l'Ate m'agradava més, si Pires no sé què, però això és tres. Dice pòdium, aquest estiu poden anar-se'n dos, eh? Se'n va una part, se n'aniria una part important històrica del club, eh? No sé com ho manejarem, però el primer que se'n vagin, perquè igual se queden, igual se queda Cazorla. Però ojo, estem parlant de dos tipus que són història viva d'aquest club, eh? Els dos.
És que al final seria una situació prou significant per al club, no? Que seria deixar darrere tota una etapa, però clar, jo vull pensar que a veure si Cazorla finalment pot continuar algun anyet més i a veure si podem tornar a veure a Bruno jugar amb la samarreta grogueta, però sí que és veritat que en el cas de que retiraren els dos seria un canvi d'etapa significant al Villarreal Club de Futbol.
I després en l'esportiu, si t'està costant la vida substituir a Bruno després de que se n'anara a Rodri, que l'havies trobat, ara que has trobat a Cazorla, que és el que te fa diferencial, com vas a substituir a Cazorla? A un tío com Cazorla, tot el que estàs veient que suposa. Rubio, com ho fas això?
Molt difícil, és més fàcil convèncer-lo per a que se quedi un any.
És que és difícil per lo esportiu, és difícil per lo personal, és difícil per la influència que té sobre la resta, és difícil per la influència que té sobre la gent. Veurem. Cazorla depèn d'ell, ahir vam escoltar el que di, ara escoltarem l'entrevista que està bé, volia escoltar-la completa, però ja vam escoltar, ell té dubtes, toquem madera, i Bruno tot depèn de la seva tornada, de si és capaç de tornar a jugar al futbol, i quan acabe que decidís si pot continuar, si el Villarreal vol que continue, si està a nivell de poder fer-ho, grans incògnites, la veritat. Algun partit més d'este 7 de maig?
Sí, en el 2008, en primera, el dia que certifiquem que són subcampeons de Lliga, Recreativo de Huelva 0, Villarreal 2, gols de Nihat i del Guille Franco.
Gols de Nihat i del Guille Franco. 0-2, victòria en Huelva, subcampeons de Lliga. Vam treure l'autobús i se mos enrien en la cara, com diem. Coses de la història del futbol. Per tant, coses que passen. Mira, parlant de gent que se n'anava, així és de l'adeu de Marco Senna, la entrevista el dia que ens va dir que se n'anava al Cosmos.
Bueno, nosotros siempre como hemos trabajado fuerte, hemos intentado dar lo mejor, con que deje el mejor recuerdo, que es decir, dejarlo todo en el campo, que no solo a los aficionados, sino a todos mis compañeros, a los funcionarios de aquí. Pienso salir por la puerta grande, es decir, cuando quiera volver aquí, que las puertas estén abiertas. Eso no solo aquí, en los clubes anteriores siempre he tratado de hacer las cosas bien para que ocurriera eso. En el Cosmos no sería diferente. Yo doy el máximo todos los días, no solo en entrenamiento como en los partidos, para que un día me vaya de aquí, que tenga muy buen recuerdo del Marcos.
Pues sí que el van tindre, tant és així com que ara és l'ambaixador groguet, l'home referència i una de les parts més importants de la història d'este club. Fem una pausa i escoltem el que ahir dia que et volia que escoltaren de Santi Cazorla i parlem d'altres coses. Com una curiositat, quin club alemà està venent-li a la gent la possibilitat d'estar en la graderia? Aficionats de paper, però reals, és a dir, pots pagar per a que la teva foto, la teva silueta estiga en la grada quan se jugues sense públic i que per algun moment quan s'enfoque a la grada te vesgues tu allí, no? Entre la gent, Rubio.
El Borussia de Mönchengladbach.
Explica això. O sigui, Borussia ha ficat ja un grapat de gent en la grada, ficant les fotografies de, no sé si són aficionats, seguidors o gent normal. Però ara obri l'oportunitat a que aquells que vulguin per 10 euros poden estar ahí en la grada, no? Durant els partits.
Sí, més o menys fan una cartolina de la teua cara i un poc el teu cos i la fiquen en el teu seient. O sea, si, per exemple, tu ja eres soci, segurament voldràs que te la fiquen en el teu seient. I així, mentre se juga el partit, s'enfoquen a la graderia, se te veurà la teua cartolina.
Eric, maneres de trobar ingressos atípics i maneres de poder fer les coses, no?
Sí, jo crec que aquestes idees originals valen la pena, no? Al final, si tens que veure el partit per la televisió, però pots veure ahí en el teu seient, a la teua figureta, pues, serà diferent, no? Serà com estar ahí, encara que ho estigues veient des de casa.
Pues sí, i sa pausa, i com vos deia, parlem d'altres coses.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo. Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Vinga, seguim. Per cert, una cosa que vull explicar. Ara ja quasi tots han fet les proves. Una volta fetes les proves, no anem a conèixer exactament qui són els contagiats. És a dir, no van així dir en el Villarreal, dos contagiados, en el Madrid, tres, en el Barça, uno. No, la Lliga va dir un global, dirà. Ells pensen i creuen que van haver uns 30 entre tots els clubs i tots els que s'han fet les proves. Van a dir, pues, 27 positius, no van a dir qui. Després intentarem esbrinar, tampoc, bueno, serà difícil perquè són 15 dies d'aïllament i el futbol té que tornar en juny, tenen un mes i mig per a recuperar, o sigui que és difícil saber qui serà, a no ser que tingués un fil directe. Com tampoc anem a veure els entrenaments i està tot aïllat, pues poden tindre mitja plantilla aïllada en 15 dies i no enteramos, eh? I no saber res, Eric, o sigui que al final ells se ho van a manejar i millor també, no? Jo crec que també és una informació que no deuen de donar, eh? És un tema de salut i ja sabeu que els temes de salut estan baix un control sanitari i baix un control clar de no poder explicar-ho.
Sí, sí, al principi de la pandèmia sí que a lo millor veiem com érem notícia els noms dels jugadors que havien contagiat, però a mesura que ha anat passant el temps aquesta informació s'ha anat omitint, no? I jo crec que també és millor, ja que al final jo crec que els jugadors que estiguin contagiats voldran estar tranquils a casa en aïllament per intentar passar-ho de la millor forma possible.
Mira, jo...
I com has dit, fins que torni la competició hi ha quasi un mes, per tant a lo millor quan tot torni pot ser que potser no ens enterem, no, dels jugadors que han estat contagiats.
Jo tinc un cas proper en aquest tema, ha estat ingressat, van estar fent-li proves, era una sospita clara de que podia ser el coronavirus i el primer que li van dir és directament a ell i al seu entorn és no ho comuniqueu. No sé per què. Però li van dir, no facis el favor de no dir que estàs així sota una prova de coronavirus, saps? O sea, lo primer que li van dir, lo primer, que no ho diguera. No sé. En el futbol, pues, tampoc van a dir-ho, que ho sapigueu. Mira, el que sí, ara ho escoltem, el que sí ha dit del seu 11 tipus és Marco Senna. Alguna cosa més, de so, a part de que te pots fer la foto en el Borussia Mönchengladbach, Rubio, en això del futbol?
Bueno, dir que, per exemple, Portugal ja també sabem que tornarà a finals de mes, que Turquia també va anunciar ja que en Xin tornaran, que en Croàcia i en Sèrbia també pràcticament tenen molt segur que tornaran. Per tant, menys França, que va suspendre molt prompte, la resta crec que volen intentar com a mínim tornar a disputar partits.
França, que ho ha tancat tot, Itàlia, que no arriba a tindre-ho clar, i la resta sí. Del TAT no sabem res, no?
De moment no.
Estem a la pinta, jo crec, però bueno, veurem. Marco Senna, el seu 11 tipus.
Solo 11 porque he jugado con, podría ser dos equipos de muy buenos jugadores. Intentaré ser lo más justo con mis compañeros posible, ¿vale? Estoy listo, voy allá. Antes de nombrar el portero, que creo que para mí fue uno de los mejores que he actuado, podría elegir tanto Pepe Reina, Diego López, pero mi portero será Iker Casillas, porque realmente Iker fue un gran portero, no solo por los títulos. Y luego después hizo un sistema de un 4-4-1-1 por la lateral derecha con Sergio Ramos, que en la Euro de 2008 él jugó de lateral y estuvo bastante bien. A la zaga central elegiría Puyol, que estuvo muy grande. Otro jugador que ha actuado conmigo en el Villarreal, que me encantaba jugar con él, Kiki Álvarez. Tenía una calidad para salida, con la salida del balón. Era un jugador que leía muy bien los partidos y además era nuestro capitán. Y después el grande, mi amigo, Joan Capdevila. Joan Capdevila, él tenía también una capacidad de estar bien colocado, siempre llegaba y centraba, hacía un pase, no centraba de cualquier manera, metía goles. Luego leía al medio centro, Bruno Soriano, que voy a hablar de Bruno, que Bruno, uno de los jugadores favoritos que he jugado porque no fallaba pases, y acompañado de Bruno, Xavi Hernández, ¿no? Xavi Hernández, yo siempre me fijaba cómo jugaba, cómo se movía. Entonces, el medio centro, Bruno Soriano y Xavi Hernández, nada mal. Después, más hacia adelante, en los costados, pues, nuestro grande Santi Cazorla, por la derecha, pero moviéndose hacia el medio, al otro lado, Santi con la libertad total. Y por el otro lado, Robert Pires. Robert Pires, la calidad también, lo que nos dio los 3 años que estuvo con nosotros fue algo increíble. Con este medio campo, con Robert Pérez, Santi, Bruno y Xavi, difícilmente iba a fallar, iba a perder un balón. Y con estos 4, el balón iba a llegar con mucha calidad a un enganche que era Román Riquelme, un fenómeno. La verdad que me encantaba jugar con Román, mi delantero favorito, el máximo goleador de Villarreal, Giuseppe Rossi, que tenía todo, tenía regate, tenía disparo, tenía gol, tenía todo. Ese es mi once ideal. Faltó gente.
Pues sí, faltó gente, pero no está mal el once ideal de Marco Senna, ¿eh? No ha montado mal equipo el amigo, ¿eh? ¿O qué?
¿Llegaba alguna Champions a Gran Guañal?
Bueno, ficava Xavi, fica Xavi, a Iker Casillas i a Puyol i Ramos. Eric, el resto to groguets.
Sí, sí, el resto to groguets, però quins groguets, és que a veure qui té que pedre un baló en aquest equip, mare de Déu.
Home, la pregunta és a veure qui roba, Pedre no en pedria en cap, però robant ja no sé com ne robaríem algun, i en pistola, però bueno. Bruno, algun, perquè Pires, zero. Román, menos cero. Cazorla, algún encara. Xavi, el del Barça, no sé. Però, bueno, tampoc faria molta falta, lo millor robarlo. Parlant de Cazorla, l'altre dia va parlar en Vamos. Vull que escolteu l'entrevista perquè està bé. Cazorla, lo de les concentracions no li va molt, la veritat. De tot l'altre parlava així.
Cazorla, què tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Veo que esa sonrisa no se pierde nunca, ¿eh? Pase lo que pase.
No, mientras haya salud, estamos para quejarnos. Así que, nada, bueno, como todo el mundo, ¿no? Esperando que todo mejore, como está yendo cada día, y ojalá empezar a hacer un poco vida normal cuanto antes, ¿no?
Bueno, de momento, hoy ya ha sido la ciudad deportiva. Hacer los test, ¿cómo ha ido? Te habrá parecido una aventura, ¿no? Ir hasta allí otra vez.
Sí, sí, extraño, ¿no? Después de no coger un coche casi prácticamente durante 2 meses, pues se hacía hasta raro conducir, ¿no? Pero bueno, contento, ¿no? Porque nos han hecho ir los test, el poder ver también a los compañeros, aunque sea un poco de lejos, y volver a sentirte un poco más otra vez futbolista, pues bueno, ha sido todo muy, muy emotivo, y bueno, ahora esperar los resultados, esperemos que salga todo bien y empezar un poco a rodar individualmente, como ya sabéis que va a ser el protocolo al principio.
Eso, ¿cómo ha sido? Porque has visto a muchos compañeros, a casi todos, o tenéis horarios, imagino, para hacer los test.
Sí, sí, íbamos llegando pues en diferencia horaria de 5 o 10 minutos para no coincidir y para así tampoco estar esperando, porque al final tampoco había mucha gente para hacer los test, y bueno, ibas cruzándote con algún que otro compañero, hablando un poco qué tal la familia, qué tal lo hemos llevado, y bueno, como te digo, hemos pasado un rato pequeño, pero ha sido muy ameno.
A ver si lo has pasado, ¿no? Sería la mejor noticia.
Pues yo creo que sí. A ver, síntomas he tenido hace mucho tiempo, ¿no? Hace 1 mes y medio, 2 meses antes de que saliera todo esto de la pandemia del virus. Estuve bastante tiempo con mucha tos, con mucho moco, incluso contagié a un otro compañero en el equipo, incluso al Viro, que era mi compañero de habitación, estuvo bastante malo en casa 2 o 3 días. Y después, viendo todo esto que ha pasado, pues uno puede pensar que lo ha tenido, ¿no? Tampoco lo sé a ciencia exacta porque no me habían hecho las pruebas en aquel momento, pero bueno, ahora que lo piensas un poco en frío, igual era el motivo de aquella gripa que tuve durante casi 2 semanas.
Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Ojalá para ti, para el Viol y los que también lo sufrieron, que sea así. ¿Y cómo va a ser el plan de entrenamiento? ¿Os han dicho algo? Porque en teoría no empieza la semana que viene, empezará ya, ¿no?
Sí, en principio, si todos los test salen bien hoy, el equipo echa a rodar el jueves, ¿no? De forma, como te digo, individual, a diferente zanja horaria, pero bueno, una noticia que nos alegra, ¿no? Porque bueno, aunque sea individualmente, el verte más cerca otra vez de disfrutar de lo que nos gusta, pues es un motivo de alegría, ¿no? Aunque por encima de todo siempre está la salud y mirar por el resto de las personas, que es lo más importante, ¿no?
Parece que la Liga ahora sí está más cerca. Del 1 al 10, ¿qué ganas tienes de que vuelva?
Bueno, ganas de jugar muchas, ¿no? Si es verdad que va a ser muy raro, ¿no? El jugar sin gente, los ambientes, ¿no? Al final el futbolista está acostumbrado a que el espectador esté dentro de un terreno de juego, y si no va a ser así, pues nos sentiremos un poco extraños también, ¿no? No es la esencia del fútbol, pero bueno, sabemos que es lo que toca. Como te digo, lo primero de todo es la seguridad de todo el mundo, y si nos toca jugar sin público el tiempo que decidan por el bien de que se supere esta pandemia, pues lo estamos asumiendo así, y ojalá sea lo menos posible, porque yo creo que el fútbol, la gente forma parte, y es fundamental que ellos estén dentro de un terreno de fútbol, ¿no?
Sí, porque es importante que vuelva el fútbol por muchas cosas, pero también por eso, ¿no? Para inyectar alegría un poco a la gente, a toda esa gente que está encerrada en su casa, ¿no? Sería un motivo más de ilusión.
Sí, yo creo que si hubiera habido fútbol, todos hubiéramos llevado mucho mejor el confinamiento, ¿no? Muchas veces los que nos gusta el fútbol, yo pasaría viendo fútbol todo el día, y bueno, estos días, como tampoco tienes fútbol en activo, pues bueno, me veo muchos partidos repetidos que echa Movistar, pero bueno, al final no es lo mismo, ¿no? Entonces está claro que el fútbol mueve muchísimas cosas, tanto también a nivel de trabajo y económicamente, y ojalá pues vuelva, como te digo, un poco a la normalidad y la gente lleve mucho mejor toda esta pandemia, ¿no?
¿Tú verías bien una concentración de 3 semanas, un mes, con tal de que pueda volver con garantías la competición?
Bueno, es difícil, ¿no? Está claro que los futbolistas en ese sentido somos un poco reacios, porque al final tenemos a nuestra familia en casa con los niños y solo faltaría dejarles solos, ¿no? Un mes más, ¿no? Está claro que si es el protocolo que hay que seguir, pues bueno, tendremos que ver y mirar por el bien de todos, como te digo, ¿no? Pero bueno, está claro que estar un mes y una semana sin ver a la familia, encerrado en una habitación, pues se va a hacer un poco pesado e incluso muy largo para nosotros, ¿no? Pero bueno, son decisiones que habrá que ver si son las que tenemos que hacer, y en eso estamos entre todos, ¿no?
Tú estabas marcándote una temporada espectacular, Santi. 12 goles, 7 asistencias. Igualaste tu mejor campaña goleadora de la 2012-2013, pero con 20 partidos jugados menos. Qué rabia, ¿no?, que se cortara así tan de golpe.
Sí, sí, muy, un poco frustrante, ¿no?, porque al final también tenía la ilusión de ir a la Eurocopa. Soy consciente de que tengo ya 35 años y que cada día es más complicado el estar en un grupo tan bueno como es la selección española, y bueno, tenía en mente esa Eurocopa, además que se iba a jugar también en Bilbao, que también era un motivo de motivación para nosotros, y bueno, por circunstancias ahora se ha retrasado un año, hay que ser conscientes de que se me complica muchísimo más, pero bueno, estaba disfrutando muchísimo, espero seguir haciéndolo si se reanuda la competición hasta final de temporada, y el año que viene, pues bueno, ya decidiremos a ver qué pide el cuerpo, ¿no?
Tu contrato acaba en junio y tienes opción a otro más, ¿no?
No, acabo en junio y por eso te digo, ¿no? Voy a esperar a ver qué me pide el cuerpo, que con esta edad pues ya hay que escuchar un poco las sensaciones que va teniendo uno, y bueno, en ello estoy meditando también, ¿no? Y si el cuerpo, pues por una circunstancia o por otra, veo que empieza a costarme el no rendir al nivel que quiero, pues soy el primero que voy a decirle al club y ser sincero con ellos de que creo que no voy a dar el nivel que ellos esperan y que yo quiero, y entonces, bueno, es lo que voy a decidir estos meses antes de que acabe la competición y veré un poco lo que es mejor para todos, ¿no?
Bueno, y en lo personal, cuando acabe toda esta película de terror, ¿qué conclusión positiva vas a poder sacar? Porque siempre la hay.
Al final yo creo que nos hemos dado cuenta que necesitamos mucho de los de al lado, ¿no? Cuando todo va bien, pues no tenemos relaciones, pues como por ejemplo ahora con los vecinos, ¿no? Como bien hablaba yo con José Mercé un día, me decía que es muy triste, ¿no?, el tantos años no hablar con el vecino, y ahora por esta pandemia, el estar encerrado en casa, salir a aplaudir, hacer amistad con ellos, ¿no?
Eso es verdad, ¿eh? Lo de los vecinos es verdad. Y algo de lo que estés cansado, que digas, esto voy a tardar en hacerlo, no sé, FaceTime, por ejemplo, los deberes con los niños online, que vuelva al colegio ya, ¿no?
Sí, es de locos, lo de los deberes es de locos, o sea, no damos abasto desde las 9 la mañana que nos levantamos con los niños, pues estamos prácticamente toda la mañana haciendo deberes. Hace mucho tiempo que uno ya no está en ese nivel y intenta hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Y tanto.
Bueno, pues don Santiago Cazorla, Borem, futbolistes que seguissin tenint ahí els seus dubtes, ara llegia el de la AFE dient que les concentracions vulneren molts drets de jugadors. Anem a veure, però en l'Eurocopa quants dies de concentració hagueren tingut els futbolistes d'Espanya, Rubio? Més o menys? Un mes?
En l'últim Mundial eren 7 setmanes si aplegaves a la final.
7 setmanes de concentració completa. 2 mesos, quasi.
Sí.
En els quals només tenien opció de veure la família un dia o dos cada 2 setmanes? O cada setmana i mitja? Sí, no? Que jo crec que també podrien fer-ho ara, perfectament. És que no entenc a quin nivell... Perquè, clar, les concentracions del Covid serien menjar a soles, no eixir de l'habitació, estar aïllats tipus malalt, o no? O fer vida aixina més o més normal, però en un hotel? És el que no arriba a tindre clar jo. Perquè, clar... No sé. Sincerament, crec que tots tenien que ficar de la seva part i no encabotar-se tant, no? És lo que jo crec que hauria de ser, però bueno, cada un lliure, eh? Ja veurem com acaba aquesta història i si el futbol acaba jugant-se o no. Com deia al principi, si el futbol torna és una bona notícia per tots, eh? Si no torna és una mala notícia, perquè si el futbol no pot tornar en els controls que hi ha, el protocol que té, i conforme ho fa, la resta anem a tindre-ho amb un to fotut, a no ser que se tiren al monte i diguem palante, lo que sea serà, quan tinguem un altre repunt tots a casa una altra vegada, perquè si no... No? O sea, si el futbol funciona en tots els protocols i funciona bé i no n'hi ha casos i no n'hi ha contagis, vol dir que, claro, perquè ara he escoltat a Cazorla que diga, pues yo creo que lo pasado, que se lo pagué al viol, estuve 2 setmanes con una gripe muy fuerte, vale, pues si Cazorla l'ha passat, ha fet vida normal, el seu entorn, en la plantilla del Villarreal, perquè nosaltres sapiguem, no l'ha tingut ningú. Ara veurem, perquè ara es faran les proves i és que saben si tens anticossos o no. És que és difícil, jo crec que és complicat. Ja ara vos pregunto pel futur de Cazorla, perquè ja vam parlar ahir, i de tot l'altre, bueno, pues, ganes de tornar, però Eric, no sé com dir-ho, ho accepten, però no veig els futbolistes en aquesta il·lusió verídica. Alguns sí, però tots no.
No, al final veíamos jugadores que también paren, a lo mejor de que jugarse en ese público pues es diferente, ¿no? Pero a un jugador también les concentraciones en una situación como esta, pero bueno, al final yo creo que poco a poco se anirà adaptant, no? És que al final, com tu dius, jo crec que el futbol pot ser un primer passet per a veure si realment podem anar en esta desescalada rebaixant els casos i a poc a poc oblidamos d'aquest virus, no? Però, clar, està clar que no serà fàcil i que tindran que intentar col·laborar.
Claro, claro. És que al final, és el que vos dic jo, si en juny hi ha futbol i en juny estem a les terrassetes del bars, gran notícia, però perquè estiguem en juny a les terrassetes dels bars, si el futbol no torna, va a ser complicado y difícil que pueda pasar. Una pausa y más opiniones.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo, a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás, en Daván.
En estos momentos tan dificultosos para todos, des de l'Immobiliària Meseguer demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem. Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Bueno, deixem un poc el futbol i tornem a altra realitat. Eric, tu, els teus xiquillos i el futbol que tu maneges, això té algun vici de poder tornar algun dia o com us plantegeu la vida?
Bueno, pues de moment sí que és veritat que estem fent cridades amb els xiquets per a intentar no perdre el contacte, però ara mateix pareix junt la tornada d'aquest futbol no professional, no?
Després de l'estiu, no? Si se pot.
Sí, estaria bé. Jo crec que al final en els xiquets sí que tindria que estar garantitzada la salut, no? Perquè al final és un hobby i no és algo que siga competició com a tal, no? Però clar, anem a veure, perquè al final també tindrà que ser segons evolucione ara mateix la pandèmia al país.
Sebas Moura ha tornat a fer ciclisme i explicava que està content perquè veu, bueno, escoltem-lo.
La verdad que no soy mucho de hacer vídeo o de contar lo que suelo entrenar, pero la verdad que hoy os lo voy a contar. Nada, la verdad que hoy me he despertado un poco más tarde de lo normal para mí y he salido un poco más tarde a entrenar de lo que es habitual en mí. Y al principio la verdad que sí que tenía algo de respeto, por no decir un poco de miedo, porque si encontrábamos a alguien que no estaba concienciado o que no estaba enterado de la última norma de que los deportistas pues profesionales o del DAN podían salir a entrenar. Y bueno, pero al final he tenido que salir a entrenar y la verdad que una gozada pues poder disfrutar de todas las zonas que tenemos aquí en la provincia de Castellón. Y bueno, lo que más sorprendente y lo que más quería contaros es que tenía miedo, que como os he dicho antes, de y respeto a que la gente pues se reaccionara mal, y no, ha sido totalmente al contrario. La poca gente que me ha dicho algo ha sido para animarme, incluso me ha dado mucha alegría pasar por algún pueblo y ver a algún niño en el balcón y que te aplaudía. La verdad que ha sido emocionante y la verdad que me estoy emocionando ahora mismo. Y luego lo que también he visto mucho que la vegetación ha cambiado por todo lo interior de Castellón y había muchos animalitos, podríamos decir aquí típicos, ha cambiado un poco la fauna. Bueno, pero bueno, la verdad que muy contento de ver la reacción de la gente, que es lo que más, con lo que más me quedo. Es más, uno me ha hecho un vídeo y le he dicho de buenas maneras que si había quedado bien en el vídeo y me ha dicho que si era yo de verdad y le he dicho que sí, que era deportista del equipo Movistar y se ha sorprendido y todo. Ha sido una anécdota del día y la verdad que os lo quería contar porque no sé si esto estará cambiando la conciencia de todo el COVID-19, pues si está cambiando un poco la conciencia de la gente a mejor, pero yo creo que sí y eso es positivo y que la verdad que muchas gracias a la gente que me ha animado hoy y que me ha visto y la verdad pues que yo creo que de esta saldremos y saldremos más reforzados. Bueno, las sensaciones del primer día de entrenamiento, pues la verdad que las sensaciones es totalmente libertad, no le encuentras a la bicicleta ese movimiento que habíamos perdido y ese deslizamiento sobre la carretera. La verdad que eso pues se añoraba un poco. Y lo que pues los cambios más bruscos que he notado ha sido el pulso alto, pero yo creo que es normal. Al final pues llevas bastante tiempo sin entrenar o sin hacer lo que normalmente estás habituado. Y aparte también de eso, pues un poco las palmas de las manos durante el entrenamiento, ¿no? Pero después del entrenamiento sí que me dolían un poco del traqueteo de las carreteras. Y bueno, por todo lo demás, bien. También es verdad que hemos empezado con mucha tranquilidad y esperando poco a poco, pues volviendo a lo más, a la normalidad de todo el mundo.
Sebas Moura, ciclista profesional del Movistar de Villarreal, explicaba a Seba Isida. Hasta una vieja del visillo grabando, Eric, para decir, mireu este, para pujar al Twister y sin que la gente diga, ole tu vídeo, ¿eh? Y le va a decir, no, que soy yo, fenómeno, que soy ciclista del Movistar y tengo derecho a estar por así por la carretera, ¿eh? Hostia, estem locos ya van, tío, ¿eh? Ahora, aquel diría, mira este, a saber dónde vendrá este, prohibite usted, ¿eh? No, este tío te derecho, es profesional y pot fer carretera, pero bueno. Coses que passen. Esperen que torne pronte, pobre, eh? La de proves que estaria corrent Movistar i que se ho paren també la primera volta que arriba un equip d'aquest nivell, eh?
Sí, al final ha sigut una llàstima, no? Però anem a veure si a poc a poc, quan tot torna a la normalitat, Sebas Moura pot seguir ahí fent bones etapes amb el Movistar. I clar, és que ara és el que comentaves, com els esportistes professionals poden fer esport pràcticament en qualsevol hora del dia, és que pots anar tu a córrer i trobar-te algun, no? És que és un poc també a lo millor algo a lo que no estàvem acostumats antes.
El sindicat de la AFE mostra la seva preocupació i demana sanitat en el treball i el protocol de la tornada dels entrenaments. Torna a dir, crec que els futbolistes estan davant d'una oportunitat històrica per a ser referents i crec que estan perdent moltíssim, moltíssim de tot el que han guanyat durant molt de temps. Moltíssim. Però bueno, cada un lliure. Crec que en esta nova realitat i en esta nova situació és normal tindre aquesta cura, és normal tindre aquesta por, però haurien de tindre aquesta sensació, no sé com dir-ho, aquesta centrar-se en la realitat. És el que jo deia. No volen concentracions, però sí, si són del Mundial. És que no sé. No sé si no entenen que el negoci són ells i va en ells. I aquesta història del futbol moderno o no moderno i que el futbol és un negoci, que quan vos heu perdut? Des de quan fa que no sabeu que el futbol és un negoci? Mira, jo sempre dic el mateix. El futbol de tota la vida era com jugar al parxís i la oca. I el futbol moderno és jugar a la play. Vosaltres a què voleu jugar? Al parxís i a la oca, perfecte. Juguem al parxís i a la oca. Però després, quan juguem al parxís i a la oca, no vinguem dieu-me que és avorrit i que no val anar, O voleu jugar a la PlayStation en una tele de 60 pulgades, en una cadira dice stop i pareixent que estàs dins d'un simulacre de nave espacial. Què voleu? Perquè el futbol d'ara és això i el d'antes era el parxís i la oca. Si voleu, juguem al parxís i la oca, tornem al parxís i la oca. Jo he jugat al parxís i la oca. Jo sé el que és no el futbol moderno. Jo ja sé que el futbol d'ara és un negoci i que vol tornar per la pasta perquè és un negoci, és un tramat irreal, que a voltes no m'agrada. Però si no vols aquest futbol, està el futbol dels xavals, dels juvenils, està l'altre futbol de tota la vida. Però per sort o per desgràcia, el futbol d'avui en dia és això. I té aquests condicionants. És que no sé on s'ha perdut la gent per no entendre-ho. Que no t'agrada, perfecte, no és obligatori. No és obligatori. És la NBA. O sigui, el futbol vol ser la NBA. I jo no veig que la gent tire per terra la NBA. Entenen que és com és, entenen que funciona com funciona i entenen que està feta pel pur espectacle. Que si no t'agrada me pareix perfecte, però estem parlant de la realitat i la realitat és esta aixina. És aixina i no n'hi ha més. A partir d'ahí, si voleu ho canviem. Jo quan el futbol no era moderno, per exemple, mira, Rubio i Eric van anar a Liverpool. Jo a l'edat de Rubio i Eric a Liverpool no l'havia vist jugar mai una volta a una final contra el Madrid en blanc i negre, que va perdre el Madrid, crec, perquè no el televisàvem, perquè era impossible veure el Liverpool, perquè no existia això. Bueno, i pensar anar a veure un partit de futbol fora de Villarreal, a Requena, un autobús, una volta cada dos o tres anys, claro, és dir... És difícil, ¿sabes? Però està funcionant així, el negoci està muntat així i necessita de tots perquè seguís que així. Si no el canviem, tornem a una altra cosa, ja no serà el mateix tampoc. Serà una altra història, el mateix no. Per tant, n'hi ha un sector que volen que siga igual o que se mantinga sent igual i n'hi ha un sector que li dona igual i que preferiria que torni a ser pues, el de tota la vida, el de quan jugava Falomir i Planelles o quan jugaven en el Càdiz Carmelo i tots aquells, bueno, pues sí, i serà un altre futbol. Era d'una altra manera, ni millor ni pitjor, d'una altra manera totalment. Però claro, la pregunta és, no me val ficar-li pedres a les rodes a este, odio el futbol moderno, perquè quan tornem a l'altre i digues no, és que ara anem a jugar a la Oca i al parxís, la PlayStation no, la llum no dona llum per poder jugar a la PlayStation. I digues, hòstia, no, jo volia la PlayStation, però a la meua manera. No, la PlayStation és la PlayStation. I l'altre és l'altre. Elegis el que vols. Una cosa té certes coses a favor i altres en contra, que són xungues, i una altra cosa té certes... Té l'idealisme i el romanticisme i el... Saps? O l'altre. I també vols dir una cosa. Quan el futbol no era moderno, també guanyaven sempre el Madrid i el Barça. De vegades quan no, però quasi sempre, Quasi sempre igual. Igual. Però bueno, no sé, a voltes no sé si pots perdre per algun costat o no ho entenem. I que no vaig a dir-vos jo que preferis una cosa a una altra, Hi haurà que sentar-se, però bueno, a partir d'ahir no entenc... Sí, entenc els futbolistes, però els futbolistes jo crec que se tenen que parar a pensar que si això no arranca i l'any que ve no arranca en gent, va canviar molt, A lo millor no poden tindre la PlayStation ni la tele de 70 polgades, sí, podran tindre-la, però serà d'una altra manera. Serà d'una altra manera, serà molt diferent. no sé si millor o pitjor, eh? Però molt diferent. La qüestió és, volem que siga molt diferent? Estem preparats? O a lo millor no? Pues ves tu a saber si quan arriba aquesta realitat nova diu, hòstia, pues jo preferia l'altre. Tenia molts defectes, però preferia l'altre.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bueno, veurem com acaba tota aquesta història. Jo, com sempre vos dic, tinc molt d'interès, veure com i de quina manera acaba tot això. Com acaba i si se pot jugar, perquè vos dia no va ser fàcil, però si el futbol aconseguís la tornada per damunt de tots els que no volen o intenten que no torne, serà positiu. I a partir d'ahí veurem els futbolistes quina reacció tenen i què fan finalment. Xiquets, alguna cosa més que mos han passat ara, com sempre mos passa?
Res, que això, que al final hi ha que adaptar-se i a mi també m'agradaria que els estadis estiguin plens de gent, però si de moment que començarà aixina, pues, acostumbrar-se cada una a les circumstàncies.
Sí, però tu i jo ho mirem des de la perspectiva que entenem que volem que això torne perquè és el nostre negoci, mos agrada, mos pareix apassionant. A la gent que li dona igual el futbol està pensant que torne el teatre, però quan torne el teatre tindrà que tornar en totes les mesures que no va fer que el teatre va ser totalment diferent, però no el teatre, els bars, les cafeteries, Eric, tot, o sea, tot va ser diferent. I quan antes ho entenguem i antes busquem una possible solució entre tots. O sigui, al final, això ho tenim que treure nosaltres, en distància social, en higiene màxima i en tindre dos dits de front per a intentar fugir de llocs on siga un contagi segur i si estem en aquests llocs tindre el que toca i fer les coses com toca. I a partir d'ahí a veure com funciona. Però, claro, o parar-ho tot, tancar-nos tots en una cova i sir d'ací un any.
Clar, és que és així, al final anem a entrar en una nova normalitat, no? En la que estarem condicionats en tots els sectors i, per tant, jo crec que es tindrem que adaptar i un d'ells és el futbol.
Veurem, perquè el futbol, al final, tots tenim raó i, claro, perd l'essència, sobretot, el rotllo de no tindre gent, claro, perquè al final els camps buits va ser difícil, però bueno, tot serà provar i a veure què funciona. I si, com diu Rubio, preferís camp buits però partits de futbol, que no res, que zero. Són opinions. Adeu, xavals.
Adeu.
Adeu.
A vostès, com sempre, gràcies per estar ahí i aguantamos, que ja és molt.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
La teua ràdio. Radio Villarreal.